Dos quarts de dues, comença l'Info Migdia.
L'Info Migdia.
Repassen titulars a les notícies d'aquest dijous, 12 de gener, amb Dolors Lleuri. Dolors, bon dia.
Bon dia, Emili.
Comencem. Calella registrarà temperatures de rigorós hivern a partir de demà divendres.
Una davallada de temperatures provocada per una massa d'aire fred amb vents del nord-nord-oest que entra amb força, dèiem, demà, que s'accentuarà a partir de dilluns i fins dimecres amb temperatures que aquí a Calella podrien ser sota zero.
Joventut Artística i l'Ajuntament de Calella han presentat avui la programació del 43è concurs de teatre amateur Premi Ciutat de Calella, que obrirà el taló el pròxim 22 de gener i que s'allarga fins a finals de març.
Pel Teatre Orfeo Calellenc hi desfilaran 10 companyies catalanes, algunes de gent jove, d'artistes joves, que representaran produccions pròpies, també adaptacions de clàssics de la dramatúrgia internacional. El president de Joventut Artística, amb qui parlarem a l'Info Migdia, ha destacat la voluntat d'oferir una programació variada que ampliï el ventall de públic del certamen.
Catalunya va tancar el 2016 amb un rècord històric de donants d'òrgans i també de transplantaments fets als hospitals catalans.
La taxa de donació a Catalunya arriba a gairebé 42 donants per milió d'habitants. L'any passat es va superar la xifra dels 1.000 transplantaments, un 6,28% més que en el 2015. Avui en parlarem amb un calellenc transplantat amb èxit, en Francesc Subirana, que a més és persona activa en la difusió dels beneficis de ser donant i membre també de l'Associació de Transplantats Hepàtics.
Sant Pol de Mar es queda sense zona de gossos a la seva platja.
I el motiu és la incompatibilitat dels gossos amb els corbs marins emplomallats que han fet que aquest any la platja de les Banyaretes de Sant Pol de Mar es quedi sense la zona habilitada per mascotes. El Departament de Medi Ambient de la Generalitat ha ofert dues alternatives a l'emplaçament actual que l'Ajuntament ha rebutjat per no ser les idònies.
Catalunya rebrà a partir de demà una massa d'aire fred amb vents del nord i nord-oest que provocaran una davallada de les temperatures de manera considerable. La situació es podria més agreujar de cara a la setmana que ve entre dimarts i dimecres.
De moment, però, a partir de demà divendres les temperatures començaran a baixar amb mínimes que aquí a Calella podrien ser d'entre 4 i 5 graus a la matinada de divendres a dissabte. Seran, segons apunta el meteoròleg del Consell Comarcal Joaquim Serra, temperatures de rigorós hivern. De dissabte a diumenge encara baixaran més, situant-se entre els 2 o els 3 graus positius, tot provocat per l'entrada d'una línia frontal amb vents del nord.
Demà de matinada ens passa una línia frontal i aquest front amb precipitació serà molt poc actiu. Aquí al Maresme Nord, aquí a Calella, es pot escapar algun ruixadet. Demà matinada, primeres hores del matí, poca cosa. Després s'aclarirà, però més important és que les temperatures al vent del nord-nord-oest ens portarà una clara davallada de les temperatures. Per tant, aquest seria el protagonista. Les temperatures que seran de ple hivern al llarg del cap de setmana i, de fet, demà les mínimes, en comptes de produir-se la matinada, que és el que acostuma a passar habitualment, es registraran a última hora del dia perquè aniran baixant i tindrem aquestes temperatures més baixes de cara al cap de setmana.
La situació s'accentuarà, com dèiem, de cara a la setmana vinent. Des de principis tindrem les nits de dilluns, dimarts i dimecres amb temperatures de zero o fins i tot sota zero aquí a la ciutat.
Altre cop les temperatures encara podrien baixar una miqueta més. Dilluns més o menys es mantindrien, però entre dimarts i dimecres tornarien a anar a la baixa. Si s'acaben produint, si s'acaben complint exactament els mapes d'avui, probablement la nit de dilluns a dimarts, la de dimarts a dimecres i dimecres a dijous, la temperatura estaria al voltant del 0 o 1 grau sota 0 pel que fa a les mínimes aquí a Calella. Per tant, estem parlant, evidentment, de temperatures molt baixes perquè hem de tenir en compte que aquí ben a prop, a la zona de Tordera, tranquil·lament la temperatura podria arribar als 5 o 6 graus sota 0.
De moment, però, avui el temps encara ens donarà una treva, ja que hi ha una massa d'aire que és més càlida. Les temperatures al migdia i a la tarda seran d'entre 1 i 2 graus superiors a les d'ahir.
facebook.com/radiocalella Twitter @radiocallatv
Molière, Goldoni, Neil Simon i moltes produccions pròpies són part de les propostes que enguany s'incorporen a la programació del concurs de teatre amateur de Calella i que es desenvoluparà fins al mes de març amb representacions teatrals cada diumenge al Teatre Orfeó. Avui se n'ha presentat el cartell que cada any configura Joventut Artística, que n'és l'organitzadora. La roda de premsa l'ha seguit Dolors Lieuri, que ha tingut l'oportunitat de parlar-ne amb el president de l'entitat cultural, amb en Francesc Playà. Oi, Dolors?
Doncs sí, Joventut Artística acaba de presentar avui la programació de la 43a edició del Premi Ciutat de Calella, aquest concurs de teatre amateur que es desenvoluparà aquí a la ciutat entre els mesos de gener i març amb una programació de 10 obres que es portaran en escena al Teatre Orfeó. Avui l'han presentat Joventut Artística, ho ha fet el seu president, Francesc Playà, que ens acompanya avui a l'Info Migdia. Moltíssimes gràcies.
Hola, què tal? Bon dia.
Sobretot, hem sentit avui a la roda de premsa renovar, adequar la proposta als gustos del públic calellenc. Això és el que prima els membres de l'equip que feu la selecció de les 30 propostes que s'han rebut aquest any, per aquesta edició, no aquest any, l'any passat, el 2016, per el concurs d'aquest 2017.
Sí, clar. El que nosaltres, tots aquests anys que portem, doncs ja sabem quins són els gustos del nostre públic de Calella. I bé, el que intentem doncs és que amb les obres que escollim doncs donar-li aquesta, diguéssim, aquesta proposta que a ells els agrada. També, clar, el que estem veient és que hem d'anar ampliant el que és les edats que hi ha entre del públic, que hi ha des de més grans a més joves, no? Llavors, clar, això, mirant tot això i veient les obres de teatre que hem rebut, que han sigut 40 obres de teatre que les hem anat visionant, doncs, bueno, ens criden l'atenció doncs, bueno, totes aquelles que són les adients amb el nostre públic. Però, bueno, també busquem altres propostes, no? I aquest any, doncs, bueno, doncs mira, també ens dona la casualitat, hi ha hagut un grup jove que ens ha presentat una obra de teatre que creiem que la defensa molt bé i que, bueno, que això es va, esperem que li surti tan bé com nosaltres vam veure el DVD.
Serà aquest en portada que porten el grup de teatre de Terrassa, els Fargam. Això es podrà veure al Teatre Orfeó el 19 de febrer, però fent una ullada a aquesta programació, veiem Goldonis i també dramaturgs clàssics com Molière, amb dues obres de teatre, El Misantrop i El malalt i El metge. És aquesta, no? És en aquesta línia d'ampliar el màxim possible el ventall de públic, no?
Exacte, el que estem buscant sempre doncs és aquest equilibri, no? És a dir, el drama, la comèdia, comèdia, drama, comèdia romàntica i després doncs, bueno, el típic obra que és còmica. Llavors, amb tot això, volem abarcar doncs, el màxim de del que són les propostes teatrals per poder que la gent vingui de diferents edats i que agradi a tothom.
Uh-huh. I els que els agrada venir són els de les pròpies companyies, no? Repeteixen, tindrem repetidors aquest any en el Teatre Orfeó, hi haurà companyies que repeteixen de l'any passat i també d'edicions anteriors, però algunes que entren de nou. Per tant, fora de Calella, el concurs de teatre amateur de Joventut Artística té renom i tothom s'interessa per venir.
Sí. Aviam, el fet de que aquest any doncs, tinguem ja dintre del tot el que són els contactes que tenim amb totes les companyies de teatre de Calella, de Catalunya, clar, hem arribat a les 100. És a dir, hi ha gent que sap que el que estem fent aquí any rere any i que, aviam, quan fan teatre el que els agrada és fer teatre i anar pels diferents pobles, no? Llavors, clar, d'aquest contacte i d'aquestes bases de dades que tenim, que hem tingut durant el mes de juny-juliol fins ara, doncs, anant parlant amb ells, doncs, clar, hi han hagut al final dels 40 d'aquestes 100 que diuen, bueno, doncs, escolta, ens agradaria venir aquí. Clar, això és molt alentador, perquè avui en dia, clar, ja ens havíem trobat anys enrere i així, doncs, que en teníem molt poques d'obres per poder escollir. I, clar, i tenir 40 és un luxe, perquè dius, ostres, això si es poguessis repetir any rere any, dius, home, aquest any en fem 10, però home, ja ens havíem plantejat de dir, escolta, si en tenim tants igual, doncs podíem al concurs de teatre portar-la a 12, que també no deixa de ser una demanda que ens està fent el nostre públic, perquè quan s'acaba allà el mes de març, ja hem acabat, i diu, bueno, i ara què farem els diumenges? Clar, bueno, doncs clar, és que hi ha hagut anys que ha sigut difícil agafar-ne en 10, complicat, Bé, i atenent doncs, aquestes demandes, dius, doncs, si això es repeteix si any rere any i la base de dades que tenim doncs, es seguissin mantenint o incrementant i veient que el teatre amateur cada vegada és més professional, doncs podríem pensar en un futur potser arribar fins a les 12 o alguna més. Però això és algo que dius, home, és algo que dius, bé, mira, fas la feina, però veient aquesta resposta que hi ha, dius, home, hi ha molta feina, però és molt agradable, perquè el resultat és molt positiu.
I qui sap si... la pròxima edició, doncs veurem que aquesta programació de gener a març s'allarga unes quantes setmanes més.
Home, si és possible, doncs home, ja ens agradaria, perquè clar, tenir dues obres més de teatre que poguessis dir, home, doncs pot ser interessant. Però això és encara la història, l'hem d'escriure, no ho sabem.
Per replantejar constantment la programació, les propostes, les obres, les companyies, intentant doncs, agradar al públic, no només local, sinó també de poblacions del voltant, perquè el Teatre Orfeo, i amb motiu de la mostra de teatre amateur, del concurs de teatre amateur, no només ve gent de Calella.
No, bueno, vull dir, t'estàs referint al públic.
Exacte.
Bé. Sí, sí, aviam, el fet que nosaltres tinguem, a més dels contactes que poden haver-hi, del boca a boca i tot això, doncs clar, hi ha una cosa que també l'hem anat potenciant, que és estar en Facebook i estar també a pàgina web. Mm-hmm. Llavors, clar, això ens ha donat la possibilitat, l'oportunitat de veure que hi ha gent de les Rodalies i inclús aquesta gent de Barcelona que, és que ens ve, gent de Mataró, gent de les Rodalies que no tan són els habituals, sinó que aviam, hi ha una proposta, és una proposta interessant i quan veuen que hi ha una obra de teatre que els hi agrada o que els hi crida l'atenció diuen, escolta, doncs mira, et desplaço a Calella, em puc passar el dia en allà, gaudir de passar ja pel carrer Església, de dinar i després venen al teatre i això, bueno, això ho estem veient i estem veient que hi ha públic d'arrel.
I una última pregunta sobre el suport, aquesta col·laboració estreta que Joventut Artística té de mans de part de l'Ajuntament de Calella, que avui ha volgut fer aquesta roda de premsa per posar de relleu, deia l'alcaldessa Montserrat Candini, tant l'esforç que es fa des de Joventut Artística com també el nivell de la qualitat de les propostes que es porten a motiu del concurs.
Sí, això és una, diguéssim, aquesta proposta de poder-ho fer així amb l'Ajuntament és algo que vam comentar-ho amb la Montserrat Candini, la nostra alcaldessa. Els dos vam veure que hi havia una oportunitat perquè realment el fet de donar-li una mica més de ressò a el que és el teatre amateur i a més el teatre que fem aquí a Calella, això també veiem que pot beneficiar a tothom, és a dir, a el que és el Calella, a el que és el... Si bé, quanta més gent vingui al teatre, que pugui ser, diguéssim, el propi o el de les Rodalies, que també busquem de les Rodalies, clar, és algo que és bo per tothom i per Calella. Clar, veient que hi ha aquesta oportunitat, doncs és una de les coses que vam parlar i, escolta'm, dit i fet, i aquí molt agraïts doncs, que això és doncs, aquest reconeixement que l'Ajuntament i la Montserrat Candini, la nostra alcaldessa, doncs, ha tingut envers a nosaltres, veient que hi ha aquesta proposta de teatre tan interessant i que, a més, és una de les coses que jo també he vist perquè, clar, vas parlant, vas mirant i tot allò, i queda dintre del que és moltes poblacions que fan també concursos, doncs queda una mica diluït, no? I, clar, vam pensar, home, si féssim el d'allòs, això es podíem ajudar en general al teatre amateur, que crec que és una de les coses que s'ho mereix perquè hi ha molta dedicació, moltes hores, i això és gratuït.
Doncs avui hem conegut al detall aquesta programació del concurs de teatre amateur Premi Ciutat de Calella que organitza Joventut Artística amb el patrocini de l'Ajuntament de Calella, una programació que s'allargarà entre els mesos de gener i del març i que arrencarà el pròxim 22 de gener amb l'obra 12 sense pietat a càrrec de la inestable Saratana de Teatre de Puigcerdà. Representacions a 6:45 del vespre al Teatre Orfeo els diumenges. Això sí que és inamovible, pràcticament.
És inamovible, és els diumenges.
Doncs moltíssimes gràcies, Francesc Playà, president de Joventut Artística, per aquests minuts que ens ha dedicat a Ràdio Calella Televisió.
Moltes gràcies a vosaltres.
I encara a l'àmbit teatral us diem que dissabte 21 de gener hi ha l'Assemblea General Ordinària de l'ATSOC, l'Associació de Teatre Solidari de Calella. Entre altres punts, en l'ordre del dia hi ha la renovació de la Junta Directiva. Arran de la posada en escena de Jesucrist Superstar el desembre passat, l'entitat ha viscut una empenta important i això fa que l'actual Junta vulgui que s'incorporin a la direcció de l'entitat membres joves i altament actius. Ho ha comentat el president de l'ATSOC, Ramon de Calassanç.
Un cop acabat el Jesucrist Superstar, veient la bona acollida que havien tingut i sobretot veient la quantitat de gent que s'ha sumat al projecte aquest, que és l'Associació de Teatre Solidari de Calella, la Junta actual ens vam plantejar que seria bo doncs, donar veu i donar la possibilitat de participar en els projectes futurs a més gent. Llavors vam decidir que seria bo fer una assemblea i renovar Junta, més que res per ampliar-la.
Ramon de Calassanç ha assegurat que dins de l'entitat hi ha molt bon ambient, que hi ha persones que s'han postulat per entrar a la Junta, qui hi entra i qui no ho acabaran de decidir els membres de la TSOC a l'assemblea del dia 21. Un altre punt important que es tractarà és la propera obra que representarà l'associació.
Hi ha diverses propostes sobre la taula que també s'han de decidir en assemblea i bueno, volem consolidar-nos com a associació i fer coses per la ciutat. Parlarem, mirarem què es pot fer i què no es pot fer, farem pressupostos, farem el que mirarem a veure artísticament què s'ha de fer i què necessitem, i llavors decidirem.
El que tampoc descarten totalment és la possibilitat de repetir Jesucrist Superstar, però això dependrà de si s'aconsegueix que sigui econòmicament factible tornar-la a fer.
Tot el que passa a la ciutat, a Ràdio Calella i Calella Televisió. Hi som sempre.
Catalunya va batre el 2016 un rècord històric de donacions d'òrgans, la qual cosa permet que se situï com a referent internacional en l'àmbit dels transplantaments.
Això s'explica en part per l'augment de la donació d'òrgans de cadàver, amb 315 donants vàlids, un 23% més que l'any anterior. La taxa de donació a Catalunya arriba a gairebé 32 donants per milió d'habitants. En canvi, el nombre de donants vius ha estat lleugerament inferior a l'any anterior. La suma de donants vius i donants morts s'aproxima al mig miler.
I a col·lació d'això, el Departament de Salut també ha fet públiques les dades de transplantaments efectuats l'any passat als hospitals catalans, on hi ha un altre rècord destacable.
Es va superar la xifra dels 1.000 transplantaments, un 6,28% més que el 2015, donant una de les taxes per població més altes del món. Van créixer els transplantaments renals, els hepàtics, però sobretot els pulmonars. Per contra, van baixar lleugerament els cardíacs i pancreàtics, un gest que ajuda a salvar vides, remarcava el conseller Toni Comín a l'hora de referir-se a la generositat de la societat catalana en l'àmbit de les donacions i els transplantaments, un missatge que des de Calella també s'esforça en traslladar a Francesc Subirana, que és membre de l'Associació de Transplantats Hepàtics. Ell és un transplantat amb èxit, comparteix la seva experiència perquè altres persones també prenguin consciència de la importància de fer aquest gest, Emili.
Doncs sí, i avui ens acompanya en directe a través del telèfon Francesc Subirana. Subi, benvingut.
Hola, què tal? Bon dia.
Aquestes xifres que tenim sobre la taula ens adonem de la importància, no?, que té ser donant, oi?
Sí, té la seva gran importància.
Mm-hmm. Hem de dir que durant el 2016 es van fer 1.015 transplantaments.
Sí, sí. Bastant important els resultats que estan donant a Catalunya, el nivell que ens han donat, els resultats dels donants.
Un gest que ajuda a salvar vides, el fet aquest de ser donant, perquè això permet també que hi puguin haver intervencions quirúrgiques de transplantaments d'òrgans. Tu n'ets un exemple, Francesc Subirana, Subi, i tu ets un exemple d'èxit quant a transplantament, i tu, dèiem, també comparteixes la teva experiència perquè altres se'n prenguin consciència.
Aviam, evidentment, jo sóc una persona trasplantada hepàtic, ara aviat faré 13 anys de tot això. Evidentment, la notícia que ha creat de donació d'òrgans a Catalunya és molt important. Jo suposo que podria venir per la notícia que ha sortit a França d'aquesta nova llei, de que tots els francesos són donant d'òrgans.
Mm-hmm. Sí. Bueno, i de fet, per la importància i per l'exemple que en aquest cas representes tu, Francesc, en aquesta situació.
Bé, jo a mi estic bastant content de que França faci aquesta llei, però també preocupant que aquest donant, o la persona que és donant, el seu registre, que estigui ben guardada en aquest sentit, eh? Perquè això és la seva importància, que aquí a Catalunya com a Espanya ho teníem bastant, molt controlat això, perquè el que rep un òrgan no sap de quina família ve.
Tu, Francesc, et referies ara al fet de que França ha regulat la donació d'òrgans i teixits per facilitar-ne el procés i que des del passat 1 de gener tot ciutadà francès és donant d'òrgans, sí, a no ser que digui el contrari, que s'inscrigui en un registre nacional de rebuig. Creus que és una iniciativa que també s'hauria de traslladar aquí?
Bé, segons com aquí quasi es pot dir que s'està fent d'una altra manera. Vull dir, aquí convé un cas així, amb una mort encefàlica de mort cerebral, evidentment aquí de seguida es va a buscar la família, aviam si pot ser donant. Aquest cas es fa d'aquesta manera. Poder no agilitza la rapidesa del donant a la família. I França, amb aquesta manera, agilitza més la donació. Aquest és el punt criteri que jo tinc. Però jo crec que aquí, per la manera que estem actuant, jo crec que aquí els donants, els familiars, actuen bastant, són bastant solidaris.
Tot i que, com comentes ara, el temps és primordial en casos així, no? I per tant s'ha d'agilitar el màxim possible,
sí,
quan es produeix,
sí,
una mort.
Sí, és això. Vull dir que tot així, clar, França ha baixat bastant la donació. Jo crec que amb això s'asseguren per salvar vides, ho hem de dir així mateix. I els resultats, com heu dit, doncs com el conseller ha dit, i l'OCAT, la Unió Catalana de Transplantament, a Catalunya i com a Espanya estem superant a nivell mundial.
Dèiem que el 2016 es van fer 1.015 transplantaments als hospitals catalans, que potser la xifra ens sembla poca, però hem de tenir en compte que són intervencions quirúrgiques molt complexes pel que fa a la cirurgia i també a la recuperació, no?, el postoperatori. Francesc, és gairebé tan complex i tan delicat el procés que hi ha després de sotmetre's a un transplantament com la preparació prèvia.
La donació d'òrgans és que fa un parell de setmanes el Vall d'Hebron en 24 hores va fer 10 transplantaments. 4 van anar a pediatria. Vull dir, els rècords hi són. I això que es manifesta, que el donant hi és.
Uh-huh. A més, Francesc, també s'ha de tenir en compte la data de la caducitat dels òrgans, oi? En tot
no,
el procés?
Aviam, això, evidentment, són unes 8 hores que tot depèn de l'òrgan, aviam, el fetge, són el màxim són 12 hores, no? Però, vull dir que de seguida, quan hi ha una extracció, ja se té que donar, ja, vull dir que no, tot està compaginat, ja, tot té un ordre de seguiment.
Com dèiem, en Francesc Subirana és membre de l'Associació de Transplantats Hepàtics i amb ell el veiem que sempre que en té l'oportunitat, que hi ha algun acte destacat a la ciutat, fent pedagogia sobre la importància de fer-se donant, entrar... Com hem de deixar constància, com hem de deixar testimoni als nostres familiars o a persones properes que la nostra voluntat és donar els nostres òrgans quan ja no ens facin servei?
Sí, aviam, la clau de tot, d'un donant, l'importància no és tenir el carnet. Evidentment, el carnet, doncs, tu, aquella persona que es manifesta, vol tenir un carnet. Però normalment, quan tu, aquella persona, ja no hi és, evidentment, en aquell moment, els metges, l'equip cirurgià de transplantament, van a veure la família. La família li preguntaran, escolti, aquella persona estimada que vostès... li donen la notícia que s'ha mort i que pot ser un donant important, aquella persona, si no ho sap, pot dir que sí i pot dir que no. Llavors, el més important és que la persona que és donant d'òrgans a l'entorn de la seva família i amics li ho comuniqui. Perquè avui un carnet no hi ha cap registre, no serveix per res, no és legal, per dir d'una manera.
Clar, diguéssim que la família n'estigui assabentada, no? I l'entorn més pròxim.
Uh-huh. És la clau principal. D'un donant d'òrgans ho comunica la família. Que el dia que jo no hi sigui, o falti, millor dit, doncs que jo sóc un donant.
Uh-huh. També aquesta setmana hem conegut la mort d'un prestigiós metge, en aquest cas també...
Sí, Joan Rodés.
En Joan Rodés, oi?
Sí. Uh-huh. Sí, he tingut el gust d'acompanyar-lo amb ell en unes conferències, alguns dinars, justament a Madrid. Perquè jo, a més de ser membre de l'Associació de Transplantats Hepàtics de Catalunya, sóc delegat a la Federació Nacional de Transplantaments i Malalts d'Espanya que estem, l'associació està integrada a la Federació de Madrid. I doncs... a més soc delegat del Maresme.
Doncs Francesc, gràcies també avui per haver compartit la...
Un gran metge, que és el senyor Joan Rodés, vull dir que hem tingut unes conferències molt importants.
Francesc, gràcies per haver compartit amb nosaltres la teva experiència novament.
Molt bé, moltes gràcies. Adéu-siau, bon dia.
107.9 FM. Terines Group, serveis professionals integrals. Som més de 60 professionals que donem servei jurídic en totes les branques del dret. Fem gestió fiscal, comptable i laboral. Administrem finques, gestionem assegurances, desenvolupem pàgines web i donem serveis de màrqueting a empreses. Des de 1937, tractant amb persones. Terines Group. Estem al carrer Sant Jaume 246 de Calella i a terines.com. Telèfon 93 115 51 11.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.cat.
La incompatibilitat dels gossos amb els corbs marins emplomallats ha fet que aquest any la platja de les Banyeretes de Sant Pol de Mar es quedi sense la zona habilitada per les mascotes.
Aquesta incompatibilitat és entre els gossos i els corbs marins, però també amb 21 espècies més d'aus que habiten a la zona. Davant d'aquest fet, l'alcaldessa de Sant Pol de Mar, Montserrat Garrido, ha explicat que el Departament de Medi Ambient de la Generalitat havia fet dues propostes alternatives que finalment s'han hagut de descartar. La primera, la platja de Can Vilà, no es pot habilitar per gossos perquè, segons Garrido, queda just al mig del litoral i és un lloc freqüentat pels casals d'estiu.
Precisament és un punt a on quan els casals i fan les coses, doncs és on t'hi porten tota la canalla. Vull dir que no és un punt on poder-hi posar i que, a més, que queda just al mig de la platja, la qual cosa vol dir que hauríem de posar unes tanques grans i això a nosaltres tampoc ens ve de gust malmetre visualment una platja d'aquestes característiques.
La segona opció que proposa el departament és la platja anomenada Sant Pol, és la que queda davant de l'estació on hi ha les barques i davant de l'Ajuntament, on dependent de l'any no hi ha prou sorra. Tal com recorda l'alcaldessa, l'Ajuntament de Sant Pol havia habilitat com a prova pilot l'espai de la seva platja per gossos, una experiència que valora positivament, tot i que també destaca alguns punts negatius, l'incivisme d'alguns propietaris de gossos i la intolerància d'alguns veïns de la població.
Que l'experiència ha sigut molt positiva. Sí que hi ha algunes coses a destacar, com ha sigut la intolerància dels veïns, dels que viuen en una urbanització a darrere, i després l'altra part negativa seria l'incivisme de propietaris de gossos, doncs, que no compleixen amb les normes bàsiques que ha de complir un propietari de gos, que és doncs, recollir els excrements i, a banda, portar-los lligats.
En l'últim ple municipal de Sant Pol de Mar s'ha aprovat el Pla d'Usos del Litoral fins l'any 2020, que no inclou ja el servei de platja per gossos.
Gràcies, Dolors, i fins demà.
Fins demà.
Tanquem l'informatiu amb el temps. Previsió que ens acosta cada dia en Joaquim Serra.
Hola, bona tarda. Estem tenint una jornada molt tranquil·la i relativament suau pel que fa a temperatures, que ara mateix s'enfilen fins als 12-14 graus aquí al Maresme. No ens hem de refiar d'aquesta bonança tèrmica perquè a partir de demà arriba el fred. Un fred que s'accentuarà més de cara al cap de setmana i encara podria anar més durant la setmana vinent. Per tant, atenció, anirem seguint com evoluciona tot plegat perquè doncs, el temps sembla que vol canviar i força. De moment, aquesta tarda, tranquil·la, en presència d'alguns núvols, núvols alts i mitjans, res de pluges, els vents que reforçarà el vent de Garbí cap a la costa del Maresme Nord, al sud de la comarca el vent s'afablirà i es farà més variable, amb una situació marítima dominada per la maror a tota la costa maresmenca. Les temperatures, agradables, com ja hem dit, amb aquests valors que en aquestes hores centrals del dia oscil·len entre els 12 i els 14 graus, però que a primera hora de la tarda poden arribar cap als 16 puntualment. Per tant, ambient agradable. Demà tot això canvia, el pas d'una línia frontal de matinada farà d'entrada que puguem tenir algun ruixadet molt tímid i poc important al Maresme Nord, però el més destacable és que entraran vents del nord i nord-oest que faran baixar clarament les temperatures al llarg del dia fins al punt que les mínimes no es produiran de matinada, que és el que acostuma a passar habitualment, sinó que es registraran a últimes hores del dia.
Fins aquí l'Info Migdia. A partir d'ara, a partir de les dues, arriba l'edició migdia de Notícies en Xarxa i la informació local torna a partir de 7:45. Serà el temps de l'Info Vespre amb Oriol Leo i Marc Mir. Gràcies, com sempre, per la vostra companyia i que passeu una molt bona tarda. Adéu-siau.